finals dels 90 vam començar a saber d'una realitat llunyana a l'Afganistan que ens posava els pèls de punta. Allà hi manaven una gent, els talibans, que regien per una visió molt conservadora i estricta de la xaria o llei islàmica. En teníem notícies de tant en tant, en podíem veure algun reportatge. I a tots ens esgarrifava el que a priori pareixia doncs, violacions flagrants dels drets humans sobre minories, sobre dones, sobre criatures. El que va venir després, tots ho sabem, atemptats a les Torres Bessones al setembre de 2001 i invasió del país d'Àsia Central només uns mesos després ordenada per George Bush. Una acció-reacció, en fi, no del tot comprensible, no del tot compresa per molt bona part del món, però que ja és història. Des de llavors, Afganistan, conflicte obert o soterrat durant anys amb diversos graus de latència. Avui en volem parlar d'aquest país, però sobretot de l'experiència de viure i treballar-hi, i a més sent dona, i de l'estranger, i en un ofici de risc com és el periodisme. Ella és na Mònica Bernabé, una periodista que va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i l'any 2000, després del seu primer viatge a l'Afganistan i a Peshawar, va fundar l'Associació per als Drets Humans de l'Afganistan, una organització no governamental d'ajuda a les dones afganeses de la que és presidenta. Des de llavors va viatjar tots els anys a Afganistan fins que mitjans del 2007 es va establir allí definitivament, principalment com a corresponsal del diari El Mundo i col·laborant amb altres mitjans com Ràdio Nacional, RAC1 o Canal Sur. Avui és la cap d'internacional del diari Ara. La saludem a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Mònica.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per convidar-me a participar.
Tu viatges per primer cop a Afganistan a l'any 2000.
Sí, exactament.
A l'any 2000, per tant, encara doncs, en ple règim talibà.
Doncs sí, encara estaven els talibans i també he de dir que jo era bastant jove llavors. Llavors, bastant inconscient en algunes coses.
Una mica imprudent, va ser una mica inconscient.
Pensava que no podria passar res i, bueno, també va ser, tampoc és que anés directe a Afganistan, vaig anar a Pakistan, va sorgir la possibilitat de viatjar fins a Afganistan perquè els talibans precisament ens van donar un visat de turistes. Eren tres persones que van viatjar en una època en què els talibans tenien ambaixada i consulat al Pakistan.
Bueno, era un dels únics països que el reconeixia.
Exactament, sí.
Molt bé. I viatges allà i vas a Kabul o vas a altres zones més remotes?
Vaig anar a Kabul, que és la capital, i a una altra ciutat que està a prop de la frontera, que es diu Jalalabad.
Escolta, i quina és la teva primera impressió?
Doncs la meva primera... es parlava molt de les dones a l'Afganistan, que no tenien cap mena de drets. A mi em va impactar doncs, comprovar que era així, no? Que les dones no podien treballar, ho tenien prohibit, treballar fora de casa, és clar. Totes anàvem al burca. I el que em va impressionar fins i tot més que això és veure la situació del país, perquè jo anteriorment, abans de viatjar a l'Afganistan, havia viatjat a països pobres, però és molt diferent viatjar a un país pobre que viatjar a un país en guerra en què tot estava destruït.
I allò era un país en guerra, l'Afganistan, en aquell moment. Bueno, hi havia el conflicte entre els talibans i els seus opositors, amb l'Aliança del Nord. Però era evident que s'estava combatent quan tu vas anar i tu veies, no sé, suposo que gent armada deuries veure moltíssima, no?
Gent armada, els talibans es passejaven per Kabul amb camionetes d'aquestes pick-ups.
Kalashnikov,
no? Totalment armats, exactament. Però, a més, Kabul estava gairebé destruïda. Les imatges que hem vist a la televisió d'algunes ciutats de Síria totalment destruïdes, doncs part de Kabul era així. El que impressionava és que la gent continuava vivint amb moltes vegades en cases que no tenien ni sostre ni tenien res, no? I després la carretera, no? Per viatjar des de Pakistan fins a Kabul, hi ha una distància, jo crec que són uns 120-140 quilòmetres, vam tardar 8 hores per fer aquell trajecte. O sigui, us podeu imaginar l'estat de la carretera, està totalment bombardejada, no?
Clar, posem-nos en context, ella viatja l'any 2000 a Afganistan, però a Afganistan llavors havia encadenat 20 anys de guerra, o sigui, no? Des de l'invasió soviètica del país el 79 i tot el que va venir després, doncs, de lluita, resistència i guerra civil. Clar, tu decideixes llavors fundar una associació pro drets humans a l'Afganistan per ajudar els afganesos, però et trobes que un any després de la teva experiència allà ja tot el món civilitzat, entre cometes, liderat per Estats Units, bombardejant i envaint el país, no?
Doncs sí, bueno, l'associació la vam crear diverses persones també per un seguit de circumstàncies que la gent va començar a voler donar-nos suport, per donar suport, és a dir, volia transferir diners, per entendre'ns, per ajudar les dones afganeses durant l'època dels talibans, i com a eina per fer-ho, doncs vam crear l'associació també en la ignorància, sense saber què suposa tenir una associació i la feinada que suposa, no? Perquè això ho feia el meu temps lliure, per entendre'ns. I després, doncs, inesperadament van passar els atemptats de l'11 de setembre del 2001 contra els Estats Units, i Afganistan es va convertir, doncs, en el centre d'atenció mundial, no? Jo vaig continuar viatjant a Afganistan, viatjava cada any, bàsicament per fer la supervisió dels projectes de cooperació, ho feien les meves vacances de feina, fins que, bueno, em vaig plantejar, després de, doncs, de 6 anys viatjant-hi, tenia molts contactes i em vaig plantejar, doncs, establir-me allà per treballar del que sempre he treballat, que és de periodista.
Clar, tu deixa'm preguntar-te, no m'ha quedat clar, tu el 2001, a l'any de la invasió, i el 2002, que encara se segueix combatent, tu viatges aquests 2 anys a Afganistan, 2001-2002, o el 2001, vull dir, en l'època posterior o durant la invasió?
Els atemptats de l'11 de setembre, van ser l'11 de setembre, com el seu nom indica, del 2001.
Sí, sí.
Jo en aquell moment no estava a Afganistan, estava a Barcelona. Vaig viatjar a Afganistan al març del 2002. Això vol dir que el règim dels talibans ja havia caigut i que havia començat a desplegar-se molt tímidament llavors tropes internacionals.
Val, i és llavors, doncs, quan tu vas viatjant cada any fins que el 2007 comences la teva corresponsalia, no?, amb el diari, en aquest cas, El Mundo.
Sí, bueno, el 2006 ja vaig estar 6 mesos a Afganistan i després el 2007 ja em vaig establir definitivament com a periodista freelance, però, bueno, bàsicament treballava pel diari El Mundo. I per això molta gent considerava que era corresponsal, tot i que era periodista freelance.
Molt bé, escolta, bueno, és un matís important pels que coneixen el món del periodisme.
Sí, exactament.
Sobretot pel que fa a la remuneració. Escolta una cosa, et volia dir, durant aquests anys, quina és la raó per la qual et fa prendre't seriosament la possibilitat d'establir-te en un país que està emergent de les guerres i on hi ha atemptats sovint, i on a les afores de les grans ciutats s'hi combat, perill, on hi ha molt de perill. Quina és la raó per aquests anys, aquesta primera lustra dels 2000, tu decideixes viure a Afganistan, anar-hi cada any i viure-hi?
Bé, anar-hi cada any era una mica de compromís amb l'associació que teníem, no? Calia supervisar els projectes que teníem sobre el terreny. Establir-me, bueno, jo sempre m'havia interessat pels temes socials i clar, en un país en guerra, diguem que els temes socials es multipliquen per 10, no? Perquè les desgràcies que passen són moltes. Jo la veritat és que mai no m'havia plantejat establir-me a l'Afganistan com a periodista. Qui em va animar és un periodista de conflicte molt reconegut, el Gervasio Sánchez, que està ficant en el mundillo del periodisme, segur que el coneix. Jo el vaig conèixer per casualitat a l'Afganistan l'any 2006, vam coincidir allà, i ell doncs es va estranyar doncs, trobar-se una periodista d'aquí, de l'estat espanyol, allà a l'Afganistan, completament sola, i em va animar a establir-me, perquè en aquell moment no hi havia cap periodista espanyola a l'Afganistan, malgrat que era un dels centres d'informació brutal, no? O sigui, tothom tenia la mirada posada a l'Afganistan. Llavors, clar, que t'ho digui, per mi, jo quan estava a la facultat, Gervasio Sánchez era com Déu, periodísticament parlant, que clar, que et trobis aquest Déu per casualitat a l'Afganistan i que et digui que jo, que era una mindundi, per entendre'ns, m'estableixi a l'Afganistan, m'ho vaig plantejar seriosament i, bueno, vaig decidir deixar la meva feina en un diari, que llavors sí que tenia contracte, en un diari a Barcelona, i provar sort com a freelance a l'Afganistan. Inicialment va ser dur, no va ser fàcil, lògicament, però, bueno, per sort, les coses se'n van anar després força bé.
Vas anar a viure sola?
Inicialment em vaig establir en un hostal mentre es trobava algun lloc per viure i després vaig anar a viure en una casa on érem, bueno, segons l'època, érem 4 o 5 estrangers vivint.
Quatre o cinc estrangers sovint. Vas passar por? Primer en aquests primers anys d'anar allà, a partir del 2002, a partir d'inici el conflicte obert dins el país i després ja quan t'hi estableixes, hi ha algun episodi, algun moment que et fa replantejar la teva estada allà, que dius, ei, val la pena?
Bueno, replantejar-me la meva estada allà, jo crec que moltes vegades em vaig replantejar la meva estada allà, no només una, no? No només per situacions de, no sé, això com preguntes de la por, lògicament que vaig tenir també molts episodis que vaig tenir por, si no, no seria humana, no? Però també pel fet de viure en un país com l'Afganistan, perquè us feu una idea, jo quan vaig establir el 2006 vaig estar vivint en un hostal, per tant, no vaig notar que era tant viure a l'Afganistan. El 2007, a l'establir-me en una casa, doncs llavors te n'adones que a l'Afganistan en aquell moment només hi havia 4 hores d'electricitat al dia. Clar, a l'hostal hi havia generador i et garantien electricitat durant tot el dia, en una casa no. I com això et condiciona tota la vida, no? I després, la paciència que suposa viure en unes condicions així, i després que Afganistan no era, la situació de seguretat no era un país com per sortir a passejar, per entendre'ns, no? Jo, aquests dies, amb el tema de la pandèmia i el tema del confinament, que jo he estat cobrint la pandèmia aquí a Barcelona, aquestes setmanes em recordava a la meva, amb la meva vida a l'Afganistan, salvant les distàncies, no? Uh-huh. Bàsicament perquè el que feia era sortir de casa, anar a fer entrevistes, buscar informació per escriure articles, tornar a casa meva i fer-les, no? Afganistan, la meva vida va ser així. És a dir, jo sortia, lògicament que sortia molt, però era bàsicament per fer entrevistes, per buscar informació.
Anaves amb un traductor, vas aprendre alguna de les llengües que es parlen a Afganistan?
Anava amb un traductor, lògicament en tants anys vaig aprendre una mica una de les llengües que es parla, que és el dari, que és com el persa, i per anar a comprar, per agafar un taxi, per concertar una entrevista per telèfon, això ho podia fer jo, però després per fer una entrevista, pròpiament dita, sempre anava amb traductor.
I anaves amb algun tipus d'escolta o així o no? Només té el
traductor? No, no, no.
Un xòfer potser o conduies, no conduies tu, podies?
No, les dones no condueixen a l'Afganistan. I si hi ha alguna que condueix, diguem que tothom la mira, no? No, jo movia amb taxi, o sigui, agafava taxi i em movia en taxi. I no hi anava més en cap escolta perquè, a més, jo tinc la filosofia que en països com aquests anar amb escolta és cridar l'atenció. És a dir, és millor intentar, si pots, mimetitzar-te amb la resta de gent i ser una persona més entre els afganesos i les afganeses.
Fins a quin grau et mimetitzaves? Anaves amb com anaves vestida, Mònica?
Doncs anava amb una mena de túnica negra i amb un mocador negre. O sigui, a simple vista...
Més et veien els ulls.
No, sí, sí, se'm veia la cara, sí, sí. Però les afganeses tenen... les faccions i l'aspecte de les afganeses és bastant similar a les espanyoles, a no ser que sigui rosa amb els ulls blus, llavors no. Però en el meu cas, que soc, diguem, un prototipo normal, jo passava totalment per afganesa vestida d'aquesta manera i lògicament, si no obria la boca. Quan obria la boca ja la cosa canviava.
Passava totalment per afganesa, que interessant. Escolta una cosa, quina d'aquestes tres condicions et feien més objectiu hipotètic? En fi, no ens enganyem, Afganistan durant aquests darrers 15 anys o 20 anys ha patit de molta violència política, de molt terrorisme. Quin d'aquestes tres condicions et feien un objectiu més factible? Ser dona, ser periodista o ser estrangera?
Ser estrangera. Ser estrangera perquè el gran risc que teníem els estrangers en aquell moment era ser segrestats. I, per tant, ser estrangera, doncs, suposava un risc. D'aquí també el fet d'intentar passar desapercebuda. Clar, si jo tenia aparença d'afganesa, en principi no tenia per què ser objectiu, en principi, no? Però sense dubte ser estrangera.
Tu tenies relació amb l'ambaixada espanyola, l'ambaixada, en fi, d'espanyols a Kabul?
Sí, sí, per descomptat. Per descomptat, de fet... Bueno, han passat diferents ambaixadors per l'ambaixada mentre el temps que jo vaig estar, però sobretot el primer ambaixador que va haver-hi a Afganistan, que ara ja és una persona molt gran, però que, diguem, una persona molt, molt íntegra, en aquell moment l'ambaixada va ser una de les meves ajudes. Jo, de fet, cada vegada que sortia, que viatjava fora de Kabul i anava a qualsevol altra part d'Afganistan, jo informava l'ambaixada on anava i quan tenia previst tornar. Bàsicament perquè si a mi em passava alguna cosa o em segrestaven, que per sort no va passar mai, l'ambaixada pogués tirar del fil si passava alguna cosa, no? Cal tenir en compte que jo estava sola a Afganistan.
Recordem que, per exemple, hi havia aquesta ambaixada a l'Afganistan, segurament doncs, amb els seus, en fi, amb els seus informadors, amb els seus agents doncs, d'intel·ligència, etc. Com definiries les relacions entre el món periodístic i el món doncs, diplomàtic i de les agències? Quin tipus doncs, de fluid de comunicació s'estableix, de confiança? És important tenir bones fonts en el món diplomàtic i en el món de les ambaixades?
Bueno, jo crec que és important tenir fonts a totes bandes. Si el món de les ambaixades és un d'ells, no? Sí, jo crec que les ambaixades tindran bona informació, però... Crec jo, almenys per la meva experiència, potser m'equivoco, tenen més informació d'alt standing, per entendre's, o dels oficials o d'anàlisi, no?
Coneixen menys el carrer.
Coneixen molt menys el carrer. Llavors, doncs, clar, sí que quan sortien de l'ambaixada anaven en 10.000 escortes, que dic jo, no? Clar, llavors ells no entenien que jo pogués caminar tranquil·lament pel carrer a Kabul com una persona més, sense anar cap mena de protecció, no?
Ja va haver alguna tensió entre tu i l'ambaixada per aquest motiu,
no? No va haver-hi cap mena de tensió, no, en aquest sentit no va haver-hi cap... Sí que aquest ambaixador que esmento, que es diu José Turpin, ell sí que mostrava la seva preocupació perquè ell deia que eren també, en aquell moment, nosaltres érem pocs espanyols a Afganistan, jo que sé, estaríem parlant de 40-50 persones, i jo era l'única que no estava treballant per a una organització o sota el paraigua d'alguna institució que em pogués protegir, no? Jo estava per lliure, no? Llavors sí que ell mostrava la seva preocupació per la meva situació, no? I si passaven setmanes sense tenir notícies meves, l'ambaixada em trucava per saber on estava i si estava bé. Llavors, jo crec que també depèn molt de la persona que està al capdavant de l'ambaixada. De la mateixa manera que dic això, d'aquest ambaixador, després van haver-hi altres ambaixadors que mai es van preocupar ni d'on estava, ni on anava, ni el que feia, no?
Ja. Molt bé. Escolta, precisament el 2015 hi ha un atac a l'ambaixada. Tu et va enganxar encara vivint a Kabul o just havies marxat?
No, ja havia marxat. Jo vaig marxar a final del 2014. I l'atemptat, si no recordo malament, va ser el desembre del 2015.
Va ser un atemptat que se'l va parlar molt per les qüestions de les mesures de seguretat, que si estaven, en fi, si hi havia poques mesures, etc.
Sí, comparant amb la resta d'ambaixades de Kabul, ambaixades estrangeres, hi havia molt poques mesures de... Per començar, jo quan estava a l'ambaixada era un lloc fàcilment atacable. Jo durant molts anys, encara que no vivia a l'Afganistan, cada vegada que hi havia un atac a Kabul, jo rebia un e-mail d'alerta, perquè hi ha com una agència que t'informa d'atacs. Jo quan vaig rebre, en aquell moment estava vivint a Roma, quan vaig rebre l'e-mail d'alerta de que hi havia un atac en aquell barri on està l'ambaixada, el primer que... et deia atac en aquest barri, el primer que vaig pensar, hòstia, possiblement és l'ambaixada, perquè és que no hi havia cap altra cosa atacable per entendre's en aquell barri.
Escolta, en una ocasió vaig sentir un expert parlant de l'Afganistan i, en fi, citava doncs, el llibre, doncs, aquell famós llibre doncs, de Rudyard Kipling, no? De The Man Who Would Be King, no? l'home que va poder ser rei, etc., no? que sí que té un context doncs, afganès. Ell deia, es va envair Estats Units va envair Afganistan sense saber que els afganesos són... No són un poble que es pugui sotmetre, ningú ho ha fet mai. Els afganesos ningú els ha pogut sotmetre. La Unió Soviètica va desaparèixer en les roques d'Afganistan, en certa manera. La invasió soviètica d'Afganistan va significar el final de la Guerra Freda en gran part, i després els Estats Units també no van poder controlar mai i van haver de pactar el final amb els talibans. Són així? Els afganesos són tan durs i tan ingovernables com m'expliquen?
Jo, la veritat, no posaria etiquetes. És a dir, els catalans som ingovernables, no sé. Si algú t'envaïs...
Jo crec que són governables.
Tu creus que... És a dir, si algú ens envaïs, com reaccionaríem? Què faríem?
Anar a fer feina.
És a dir, jo no... A veure, que també ja tenia en compte que el conflicte d'Afganistan és un conflicte molt complex, que ja fa 40 anys que hi ha guerra a l'Afganistan i que, per tant, no podem resumir-ho en blanc o negre. A l'Afganistan parlem dels talibans, que és el que més es coneix, però és que hi ha un munt de faccions armades. Llavors, el problema és que en un país hi hagi gent que tingui accés a les armes i faci l'accés a les armes. I que hi hagi faccions armades que no es van desarmar amb la presència de les tropes internacionals. Llavors, què és ingovernable? No sabria què dir-te. El que està clar és un país totalment viciat per la intervenció de potències occidentals, en què s'ha distribuït les armes també moltes vegades per part d'aquestes potències occidentals, pels nostres interessos, i que després l'hem deixat tirat amb aquestes faccions armades i la població patint-ho. Aquesta és la realitat. És a dir, actualment a l'Afganistan, que no se'n parla, però la guerra continua.
És una guerra política o és una guerra doncs, ètnica o és una guerra pel control de la droga? Què és?
Jo diria una guerra pel poder, en què totes les faccions volen tenir el poder, i s'ajunta, en certa manera, una guerra ètnica. Perquè les diferents faccions, hi ha moltes faccions, però algunes són de diferents ètnies, i aquells líders defensen la seva ètnia, i si en una situació de conflicte, si hi ha algú que et defensa tu i ets una determinada ètnia, diguem, dona suport a aquell líder de la teva ètnia perquè l'altra facció et pot, diguem, va destruir-te, no? O sigui, jo diria que és més una guerra pel poder.
Durant alguns anys, quan es parlava, per exemple, d'aquesta noció de poder tou, no?, de soft power, no?, que va popularitzar, doncs, Joseph Nye, i es parlava, doncs, de l'Índia, no?, com, per exemple, un dels països que més bé exportava aquesta idea, doncs, d'exercir, doncs, influència diplomàtica i en la política internacional més enllà del poder militar i del hard power, no?, parlàvem del cas d'Afganistan, no? Com l'Índia, com els afganesos, fins i tot en l'època dels talibans, es jugaven la vida per anar a comprar pel·lícules de Bollywood, pel·lícules índies, en la qual es veien dones ballar i hi havia escenes d'amor i tal, en mercats d'amagat allà a l'Afganistan. En fi, per exemple, es posava aquest exemple, no? Quan volíem parlar de poder tou. I la manera, doncs, que l'Índia, doncs, va començar a exercir certa influència molt minsa a l'Afganistan. Jo volia preguntar és, als afganesos, si ja durant els talibans feien això, o sigui, tenien necessitat de fer festa, no?, de culturalment, doncs, ajuntar-se. Com ho vas viure? Tu vas tenir l'opció, ens explicaves que anaves, doncs, a fer feina a casa teva, però algun cop vas tenir aquesta sensació de dir, bé, m'ho estic passant bé en una festa o així allà?
Bueno, sí, tant. Lògicament també quedava amb gent de tant en tant.
Ah, no, però què és això? Jo volia saber això, perquè la imatge que sempre s'ha traslladat és que era un país absolutament hermètic on no hi passava res, no?
A veure, els divendres, que és el dia de descans, a l'Afganistan, el descans setmanal, doncs intentaves, doncs, jo què sé, anar a casa d'algun altre estranger, anar a algun restaurant, és a dir, intentaves fer alguna cosa, no? Tampoc és que no poguessis fer absolutament res. Però diguem que les opcions d'oci tampoc és que fossin molt àmplies, per entendre'ns, no? I clar, jo vaig estar gairebé 8 anys, vull dir que llavors va arribar un moment que les opcions d'oci ja me les sabia bastant de memòria, no?
Mica que avorrit, no?
Però sí, el que comentaves dels afganesos i les afganeses, és cert, a veure, la música tradicionalment a Afganistan ha tingut una gran importància. La gent, sobretot als casaments, doncs ja ho veus, no?, que la gent ràpidament surt a ballar. A més, tant els afganesos com les afganeses, és a dir, que ballen molt bé, també els afganesos, inclosos els homes. I això, la música està molt present, i també la poesia, que és una cosa que des d'aquí no ho sabem. Perquè us feu una idea, en un mítin electoral, per exemple, a banda de començament del mítin, a banda de resar uns versicles del Corà, que això sempre es fa també, abans de començar el discurs es llegeix un fragment d'una poesia. Llavors, la llàstima és que la guerra ha malmès una part d'aquesta cultura, i la major part de la classe intel·lectual, que ara és molt reduïda a l'Afganistan, va marxar del país. I actualment tenim un país on la major part de la població és analfabeta, no sap llegir ni escriure, amb les conseqüències que això té, no?
Escolta, ara ja vius a Barcelona, treballes en una redacció d'un diari, doncs, prou conegut, el diari Ara, Portes Internacional. Algun moment has dit, necessito tornar a Kabul, no? Salvar molt les distàncies, no? Recordem, doncs, aquesta història, doncs, de soldats que han tornat, doncs, de la línia del front, no?, i que necessiten, doncs, aquesta pulsió, no?, necessiten... A tu et passa això, doncs, ostres, necessito tornar allà a fer feina o no? O vols prendre un calma ara?
A veure, jo trobo a faltar fer reporterisme, això està claríssim, no? Jo crec que qui hem estat reporters de carrer sempre trobem a faltar doncs, que continuem sent reporters de carrer. Lògicament, el que no trobo a faltar és la meva vida quan no estava treballant a l'Afganistan, perquè, clar, les possibilitats que tens allà d'oci i de distreure't són força reduïdes. Ni tampoc la meva vida allà estar en una casa en què cada dos per tres no tens llum, com a exemple, no? Mm-hmm. És a dir, tornar a viure a Afganistan, la veritat és que no m'ho plantejo, ni crec que m'agradaria ara, no? Treballar com a periodista en Afganistan sí que m'agradaria, no? Ja sé que sona contradictori, però és així, no? I això que comentaves dels soldats, bueno, els soldats no sé si tenen aquesta pulsió. Jo sí que vaig viure aquesta situació de marxar d'Afganistan després de tants anys. Llavors, després d'Afganistan em vaig traslladar a Itàlia, vaig estar treballant allà com a periodista durant poc més de 2 anys. El que sí que he de dir que et quedes... Jo li diria que és l'adrenalina de la que diu la gent parla, no? És que, clar, ha estat Afganistan amb l'adrenalina i ho troba a faltar. No, és que després d'estar treballant en un país com Afganistan, en què veus situacions tan bèsties, quan et demanen que informes aquí de determinades, perdoneu la paraula, collonades, no t'entra al cap. Que quan et diuen que segueixis el que diu un polític, que potser diu tonteries, em dius, de veritat això és notícia? De veritat he de fer aquesta cobertura? Amb les coses importants que estan passant al món? Llavors et desconcerta força, és a dir, i moltes vegades el nivell de periodisme que estem fent aquí. Això és el que et desconcerta quan has estat en situacions una mica bèsties i veus el que està passant, no? I que a més no s'explica, no? Perquè, sincerament, la informació que arriba és molt reduïda, no? Això és el que et treu o a mi em treia de polleguera, no?
Molt bé. Et deixem, Mònica, que sabem que te n'has d'anar. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Recordo molt bé un dels teus últims articles amb aquell, el primer afgano fuera de l'armari, Nedam Sedat, un professor universitari que va passar a ser proscrit a 7 mesos com a gai, pel primer homosexual, no?, obertament a Afganistan, segur que n'hi havia molt més, per descomptat. Creus que algun dia el país, ja per acabar, serà els homosexuals, per exemple, podran viure amb tota normalitat, o no?
En l'actualitat ho veig una mica difícil, no?, la veritat. Però bé, Afganistan és un país que mai no saps què pot passar. Jo recordo que quan, després de fer un viatge i estar a l'Afganistan, de l'època dels talibans, i que jo feia conferències a Barcelona explicant el que havia vist, la gent em deia, sí, però aquest règim dels talibans que tu m'expliques és impossible que desaparegui. I va passar als 70 de l'11S i va desaparèixer, van haver de marxar del poder en 2 mesos. O sigui, mai no se sap què pot passar, no? Qui s'anava allí a nosaltres que estaríem confinats per una pandèmia? O sigui, vés a saber. Ojalà que hi haguessin canvis importants a l'Afganistan.
Moltíssimes gràcies, Mònica, i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.